Les hommes y vont va des bains, j'avais des eaux.
No és fàcil casar en una mateixa història la crítica i l'estracanada, la indagació i la recerca de la part fosca amb el concurs d'un humor rabelasià que revela molt més el que camufla. Quin tros de món ha parit Oriol Gilibets en el seu debut com a novel·lista. El llibre es diu Les Feres, el publica la segona Perifèria, i entre el poble de Sangonera i l'espai mític del bosc hi situa tradicions, atavismes i personatges bigger than life per tornar a algunes de les qüestions que més preocupen a la literatura: la identitat, l'alteritat i els prejudicis. Avui, per tant, rebem Oriol Gilibets per parlar d'aquestes feres en companyia de l'Anna Vallbona i l'Olf Beltran. Des de Sangonera i boscos endins, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Col fuoco sulla coda saresti un meteorite venuto dallo spazio, grigio come un sasso dai denti a sciabola coi denti da elefante, un elefante in miniatura, un sasso con le zanne.
Som-hi, un important saludant l'Oriol Gilibets. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Benvingut al Maragda, molt feliç que hi siguis.
Jo encara més que tu, segurament.
Anna Vallbona, què dius?
Hola, què tal, com anem?
Va bé la veu?
Anar fent. Feliç, però no ho pot demostrar.
Veuràs, aquest estiu millorarà.
Sí.
El Beltran.
Què tal? Molt bé.
Bé, vingut de l'espai, tu també?
També.
I del bosc, com aquestes feres. Les feres, ja ho sabeu, Oriol Gilibets, la segona Perifèria, la primera novel·la. Enhorabona.
Gràcies.
Això sempre hi ha un moment que arriba, abans de la segona arriba la primera,
sí,
que és el teu cas. I ens arriba i ens presenta Sangonera, que és un poble que convida tothom a visitar, ara que es parla tant del turisme massiu, no?, i tots els espais. Aneu a Sangonera, perquè val molt la pena per moltes raons. Un poble ple de gent també especial, i on els rituals i les tradicions són importants, i per fer-nos una idea dels atractius, diguem-ne, a la primera pàgina ja trobem a mossèn Antoni despullat amb el Sant Prepuci, no? Jo, llegint-te, dius, com a escriptor, en quin moment decideixes obrir el llibre, la primera pàgina pràcticament, i la primera imatge d'aquest poble amb el rector corrent despullat amb el Sant Prepuci a la mà?
Doncs és com una tradició, no?, veure els... A Solsona hem tingut fets últimament de capellans i de persones relacionades amb l'Església bastant... que han fet coses bastant excèntriques, i vaig pensar, doncs, portem-ho al límit, no?, una mica de com podria arribar a ser més excèntric un capellà, un mossèn, un rector, que el que ha passat ja. I vaig dir, doncs, ostres, que surti despullat directament. Ja que de vegades fan coses que sembla que vagin amb la titola fora, doncs directament que vagin amb la despullat.
És una mica la sensació que dona, m'agrada aquesta imatge, no?, no la titola fora, sinó decidir obrir les feres, la novel·la, d'aquesta forma, perquè és la sensació que, com a escriptor, et presentes un món on sempre hi ha algú que diu, mira... l'emperador anava despullant, no? És a dir, aquesta cosa de treure'ls la roba, fins i tot amb institucions, a rituals, a tradicions, o a entitats tan bèsties com l'Església, que hem de començar a treure-li la pols, no només per raons com les que insinuava, sinó en general, no?, per l'encarcarament, per...
Sí, una mica és el que passa en molts pobles, i suposo que ciutats també, d'agafar tot lo sacre, tot lo que a nosaltres ens sembla que és molt seriós, i automàticament treure-li aquesta pàtina de màgia, de mitologia, de ritu, que tenen moltes coses, perquè si fiques una cosa al costat de l'altra, veus que realment res és tan seriós ni res és tan còmic, no? Perquè una cosa com un ritual, que és el que acaba regint una societat com pot ser la de Sangonera, és molt patètic, però el que realment és patètic és que això acabi regint una societat. I una mica la idea era ser molt conscient d'això i ficar les coses molt al costat de les altres, explicar tota la influència d'aquests rituals o d'aquesta manera de fer que tenen allà, i ràpidament, amb una actitud, amb una paraula o amb alguna cosa d'algun personatge, que ràpidament hi tregui com aquesta màgia que aparentment pot tenir.
I que té,
sí, i que acaba tenint.
Escolta'm, després anirem entrant en diferents espais per presentar també, més enllà o al costat de Sangonera, l'altre gran espai que narratiu i on té lloc tot plegat, vaig al títol, no?, que també és una decisió important, no només com obrim una novel·la, sinó com la titulem, perquè és una imatge o una noció molt polisèmica i que està carregadíssima de símbols, i jo crec que és un dels eixos del llibre, no? Al costat de Sangonera, el poble, un dels espais importants és el bosc, on sobretot transiten al marge altres persones, que, en fi, qui va al bosc té, entre d'altres, el risc de no tornar, no? El país diràs i no tornaràs. D'alguna forma, hi ha en Ramon i l'Esbarzer, que són dos dels personatges que l'habiten, no? I que formen part d'aquests individus excèntrics o que són vistos com a tals des de fora. Per tant, juga molt també la mirada dels altres i com opera en les persones que no són, ara en diríem, heteronormatives, que no segueixen una línia habitual, no? Una conducta habitual. I aquí, tornant al títol, hi ha un qüestionament molt interessant de la salvatgia. Qui són aquestes feres, no? Fins i tot d'alguna forma cap al tram final del llibre es plantegen aquests termes, no? I ells tenen una conversa, en Ramon i l'Esbarzer, a propòsit d'això.
Sí, el bosc es presenta com si el poble és el protagonista, no? El bosc seria com l'antagonista d'aquesta novel·la. I aquesta gent que viu al bosc viu al marge, una mica viu al marge del que vindria a ser la vida normal de Sangonera. El Ramon amb un peu a cada lloc, jo diria, però sí que tens aquest personatge que es diu Esbarzer, que ja el nom té molta connotació de que no té nom, sinó que té una definició d'una cosa del bosc. I el fet de ser allà et dona una mica la visió d'estar fora, però a mesura que vas llegint la novel·la és un pal de paller de tota aquesta societat. Algú que està fora, algú que està al marge, algú que està en aquest lloc on es perden coses, on es perden persones, on la gent té por a entrar i sobretot té por a veure com sortirà, doncs que la novel·la va avançant i hi ha un punt de que l'Esbarzer, que és l'altre, és qui acaba sostenint aquest espai que és el poble, que representa que està molt ordenadet i tot va molt bé, però clar, de vegades t'has de fiar de l'altre i això els posa en un compromís.
I que no es diu, has dit abans, no té nom, o té un nom molt connotat, no? Perquè Punxa, no es diu Rierol, ni que li podies...
No. De fet, té un gos que es diu Punxa, o sigui, tot és una mica també és una mica el perdre el nom, no? Que és, quan es llegeix el llibre, hi ha com d'on surt aquest personatge, que no té arrels. Mai millor dit, sinó que, bueno, l'Esbarzer és una cosa que, com a, és un arbust, tampoc arrela fora els llocs. Bueno, sí que arrela fora perquè costa molt treure els esbarzers del bosc, però sembla que estigui parlant amb moltes metàfores i realment no crec que n'hi hagi tantes, però sí que l'Esbarzer, el fet d'ell assumir aquest nom, també implica com viu en aquesta societat que és Sangonera.
Com heu conegut o visitat Sangonera? Com l'heu vista? Si heu entrat?
Home, jo molt divertidament, diguem, es tracta d'una novel·la per sobretot molt divertida, però que a més, i sense passar-nos ara també en el pla simbòlic, però és veritat que a més té la possibilitat de fer lectures que et plantegen coses que en realitat són molt serioses i molt tràgiques, i al final... És, per exemple, que no desvetllarem, però és un cop de puny molt fort, no? I vestit d'una espècie d'imatge en realitat molt còmica. Vull dir, aquesta espècie de, suposo, sí, de tragicomèdia, que per mi la sensació tota l'estona era que al llarg de la novel·la vas veient els funcionaments d'una comunitat, no? I digue-li poble, digue-li barri, digue-li tribu primitiva, que també li podries dir, perquè els de Sangonera, Déu-n'hi-do. I llavors fa molta gràcia com van aflorant totes les creences dels diferents personatges i també les relacions de poder. I clar, per exemple, amb l'alcalde, l'alcaldessa i sobretot, molt més clarament, l'alcaldessa, que en aquest cas és qui mana a la novel·la, i com intenta ordenar i endreçar el poble i les coses que són importants, no? I com una cosa que ara si la dic, dius, pot fer riure, que és molt important, a Sangonera, que és el pessebre vivent, entre cometes, perdó, i no volia fer cap broma, però el pessebre acaba sent una creença, doncs això, fins al moll de l'os de tot el poble, i és molt més important que, per exemple, altres morts, altres assassinats o coses diverses que poden passar a la novel·la, no? Per tant, això, en realitat, com actuen aquestes creences també de subjugació, perquè s'assenyala, al llarg de la novel·la, s'assenyala l'esbarzer si pren certes decisions que poden posar en perill l'ordre del poble, per exemple, el pessebre, i llavors se li acaba fent el buit, fins i tot, no? I clar, és interessant perquè tota l'estona llegeixes el llibre amb un somriure o amb una rialla, però alhora tens la sensació de, hòstia, aquí està cargolant fort, no? I aquí està apretant amb temes que en realitat són de mirall de comunitat, no?
Apretar fort és una base, sí. Bueno, aquest equilibri que deia l'Anna, no? Entre...
Sí, per mi això ho fa molt el narrador, no? Que és una persona que es mou entre lo còmic i lo... i alguna reflexió que deixa anar fent, que va anar fent, i està tota l'hora intentant no caure en cap de les dues. Per això es repeteix molt el no res, no? Que és com una manera que té, que crec que és molt oral, que, bueno, com a mínim per allà on vis jo, es fa servir molt quan algú...
De treure importància, no?
De treure importància, dit, no? Exacte. Sí, dic això, però no, tant en lo còmic com en lo... Ens estem passant ara de profuns. No res.
De fet, hi ha un moment que intervé en primera persona, diu, la meva intenció, diu el narrador, és només explicar aquesta petita història una mica així per sobre, no?
Sí.
Que no sigui dit.
No es té molt en un lloc molt important, el narrador. És simplement algú que et vol explicar aquesta història perquè és la història de coses que li han passat al seu poble i que les vol comentar com si anem a fer un esmorzar d'aquests de forquilla i sempre hi ha el que explique de... Mira, que t'ho explica 40 cops, cada esmorzar t'explica la mateixa història. És una mica el toc que volia agafar el narrador.
A mi m'ha interessat l'ús de la hipèrbola, no? Jo crec que des d'un punt de vista temàtic, però també amb expressions. Per començar, Sangonera és definit com el lloc més allunyat dels llocs allunyats de tot el país, no? I de fet es refereix a un poble amb unes característiques que no sé si conserven els pobles d'avui, perquè no sé si hi ha res de tan allunyat, diguéssim, del que es considera civilitzat, no? I després també l'ús d'aquestes expressions del tipus, que són molt divertides, no? Mossèn Antoni, vell com un terròs, o una pena de la mida d'un pantà, llesques de pa de la mida d'una ermita romànica, els nens i les nenes eren més rudes que matar amb les mans, per exemple, no? Aquest ús de la hipèrbola, i després també aquests noms, que sí que són molt de poble, no? L'ús del sobrenom, doncs encara es porta, diria, moltes comunitats més o menys petites, i a més estan triats amb molta gràcia, la Carme Paulles, per exemple, Dolors Turbat, jo pensava que acabaríem trobant el Mas Turbat, però tu això no ho has fet.
Yes.
Ah, sí?
Sí,
ai,
sí,
doncs
sí.
Mira, ja, se m'ha passat.
L'únic que l'editor em va dir, no busis d'això. I està ficat en un passatge on els francesos, els gavatxos, van a visitar-los.
Ah, sí?
Van a visitar-los, sí. Al Mas Turbat.
Saint-Aubergine.
Sí, no?
Sí, són molt bons, sí, aquests. Sí, sí. Exacte, sí, sí.
I el Miquel et va ronyar.
I el Miquel em va dir, bueno, a tu et fa molta gràcia, però potser això fa més gràcia si queda com una cosa que si ho llegeixes bé i si no, doncs et passa per alt, clar, i clar, no passa res.
O la Ramona dels Pèls.
La Ramona dels Pèls.
La Ramona dels Pèls, el Valentí Espinguet, l'Armengol Canudes, el Miquel de la Mosca, l'Enterra Morts. A més, un poble en què figura que moltes d'aquestes feines o d'aquests oficis es van heretant, no?, de pare a fill. També el de guardabosc, aquesta idea que el Ramon, em sembla que té 70 anys i porta 30 anys passant-li el relleu a aquell jovenet de 50 anys que és l'Esbarzer, no? Sí. Una mica, tot és vell al poble, tot és
la feina.
Exacte, tot és repetició, no? Una mica és la idea, no?
Sí.
Fins i tot el no res és com una mena de restabliment de la rutina.
Sí,
és a dir, ha passat alguna cosa, no res.
Tornem allà al lloc. Una mica és el que defineix el poble, que és el carrer canvi en aquest sentit, perquè tot va bé i per exemple, l'alcalde, el Turbat, és d'herència també, el seu alcalde és una herència. I m'interessava molt això de fer que els personatges es definissin molt pel nom, perquè realment els pobles encara funcionen molt. Tu qui ets? Sí, però de quina casa ets?
Sí, sí,
i després ja amb això ja et situen, i ells necessiten com aquest punt de, bueno, la gent més gran de, ah, vale, sabent qui és el teu pare ja puc saber com ets tu, no? Gairebé. I això ho jugo bastant. Realment els personatges estan fets molt des de l'estereotip de com són vistos. Hi ha poca profunditat de personatges, crec. Bueno, això és un tema que...
Potser un dels més, o a mi m'ho sembla, dels més, no sé si la paraula és profund, però en tot cas, aquí on veus... a vegades l'efecte, gairebé diria tràgic, que pot tenir la mirada aquesta que encasella, no?, que és el cas de la Lluïsa, l'escurçona, perquè perd el nom, i que és una nena, perquè encara és una nena, i el poble la tracten de puta, la tracten de salvatge, i ja no se'n pot escapar. I aquí hi ha un fons que, entre tantes rialles, perquè provoca rialles o almenys somriures al llibre, doncs també hi ha un fons, això, tràgic, perquè és realista. És hiperbòlic, potser, però és ben realista.
Sí,
passa.
Precisament el que fa aquest personatge, que és la Lluïsa, és a partir d'un fet que passa quan és nena, que li diuen puta, doncs ella, la seva mare ho intenta lluitar d'això i ella acaba assumint, voleu que sigui puta, doncs seré la més puta. I és una mica el portar a l'extrem això de tu ets aquest perquè fas això, fai això, doncs ho faré i seré el que ho farà més. I ajuda molt a definir els personatges d'aquest poble, de tu ets el que fas. I si no fas el que ets, ja no sabem qui pot ser aquesta persona, que és una mica el conflicte de l'Esbarzer en algun moment.
Sí, sí. Hi ha una, ara has dit una cosa que m'ha fet pensar, que ajuda molt a definir els personatges del poble, no? Més enllà dels personatges, una cosa que ajuda molt sempre a definir són les paraules. I sembla una obvietat per a la literatura, però no ho és tant, perquè l'Ols va sacar una de les... Vaja, és que hauria, sigui dit d'entrada, Les Feres és un llibre molt ben escrit, però a més sorprenentment, no sorprenent ben escrit, sinó que et sorprèn en molts moments, en molts passatges, no? Aquest tipus de comparacions inesperades, no? Que de cop i volta hi hagi un pi més frondós que una estora de Casa Bona, o aquest tipus de coses. Però llavors jo vaig apuntar una frase, perquè parlant del rector, no?, d'aquesta desinvoltura que havia adquirit el rector d'ençà de la seva quilladura, i atenció a la manera de retratar el poble, Diu, era massa per aquell poble de penitents que guardaven les galetes bones per un dia que mai no acabava d'arribar. Brillant! Sí. Per definir un poble amb aquesta forma.
Això és Catalunya, no?, una mica, clar. També.
Sí, no, clar, Sangonera és un experiment, és un petit experiment per retratar tot un país, no? Però vull dir que és una... Amb aquest punt de costumisme tan recercat, i amb un detall tant d'això de les galetes, no?, el vi bo per una ocasió especial, no?
Sí, sí,
però
que
aquella ocasió no...
fent malbé el robot.
Això mateix, perquè Ítaca no arriba,
sí.
I tu no, allò, aquella ampolla no l'obres, no?, les galetes, tal. Vull dir que...
Sí, per definir els personatges, si els que ens escolten ho llegeixen algun cop, no hi ha grans descripcions dels personatges. Tot es defineix per actituds molt concretes o per detalls estrafolaris, sí, o extravagants dels personatges. No hi ha aquesta descripció de com era. Sí que físicament es descriu una mica, però es descriuen bàsicament per la raresa, perquè la raresa és el que és el motor una mica de la novel·la, de per què actua així, no? Pam, raresa aquí.
Sí, sí.
I això... És el que m'ho passo millor escrivint els personatges.
Diria que es nota.
I el nom del vent, el Xarguenu.
El Xarguenu.
Primer jo vaig llegir Xarnego.
Xarnego.
I clar, és un fred ventós que surt del bosc. No sé si, si hi havia voluntat de...
És un fred, molt, és un vent, que és molt curiós perquè no té sentit i només està dins el bosc. I després, com que no s'acaba mai de definir si va cap a la dreta, va cap a la, si va cap amunt, va cap avall, el nom és el que li van ficar. Jo no, no m'he inventat res.
Ah, que, ah, no, no has inventat.
No, no, és el de la Sangonera.
Ah, d'acord.
Sí, sí, sí. De fet, l'editor em va dir també... No es podria dir Xarnego? Dic, no, no, és que es diu Xargueno, el vent.
Va.
Però acaba, acaba semblant un... com que tot, tot és una mica estrany en aquest poble, acaba semblant un vent amb, amb, uns, amb una espècie de poders al servei, de, al servei també de la gent d'aquest poble, vull dir, una mica com a imatge seva, no?
Sí, és com un vent que...
Vull dir que només podria existir allà, aquest vent.
Sí, i sobretot només podria existir dins el bosc, que el bosc és el, és el caos enfront de l'ordre del poble. I com que el vent és indefinible, no saben cap on bufarà, què s'endurà, què és d'això, és una mica el que defineix aquest, aquest bosc, no? I també el que defineix a la gent de Sangonera, de que és el nostre vent. No l'entenem, no sabem què farà, però és el nostre vent.
Boscos endins, ningú ens pot dir si el que cerquem es troba allí. Boscos endins, però tot i així comença el nostre viatge. Boscos endins, està molt clar i no ens caldrà seguir un dibuix. Boscos endins, desfem l'embruix. Boscos endins, veuré la mare. Boscos endins, pels ingredients
del sortilegi,
el ball del Palau Reial.
Boscos endins, a caminar, ja és massa tard per recular. Boscos endins, sense oblidar per què prenem el viatge.
Som-hi, seguim amb l'Oriol Gilibets parlant de les feres i entrant boscos endins, com ho va fer Sondheim en aquest gran musical que aquí va versionar de Goll de Gom, no sé si el vau veure. Fa, jo crec que era el 2007, el van portar... en una versió ben interessant, eh? I amb aquesta també hi ha animals salvatges i també hi ha molta lectura d'aquests boscos endins, una mica foscos, però amb foscors que també il·luminadores. Hi ha un moment també brillant amb aquest tipus de definicions de com ho deien a Stranger Things, l'Upside Down, no? La part que queda sota i que no veiem. Mm. El sotabosc desborda de vida, bitxos, arbustos, arbres joves esperant el seu moment. El bosc és vida, però el sotabosc encara més. Mm. No? És a dir, a vegades les evidències i les invidències, les coses que no es veuen, són molt més il·luminadores de com som.
Sí, sí, sí. D'aquí això que he dit una mica abans de sí, sí. Les rareses, no? De... tu t'exposes com un pi, però et defineix el que hi ha les arrels que tens, no? O els bitxos que se't mouen per... Si un arbre té bitxos, és que és un arbre viu, un arbre que d'això... Si un arbre no té bitxos, és un arbre que segurament li quede poquet.
A mi també amb això, en tenia notada una altra d'aquestes... que són grandiosos els consells que dona el Ramon en el traspàs de feina de guardabosc. Hi ha un moment que diu, un bosc no fa amics, però tampoc en perd. Dit així, a banda que et fa somriure, però hi ha molts moments de que això que dius, més enllà del simbolisme, són troballes, no? De certes troballes en aquests consells que poden... que a més crec que ajuden molt en el ritme del llibre, això una cosa, no? Però alhora que fa que ens mirem, ens anem mirant aquest bosc sobre el qual tot el poble hi ha llançat tanta por i de tantes coses terribles, ens el anem mirant d'una altra manera, no? Perquè justament els consells ens fan entrar en aquest sotabosc i de vegades amb coses hilarants o amb maneres d'explicar molt hilarants, no?
Sí, per mi era molt important i explicaré que tot el que diu el meu pare era gent rural, fa un mes que s'ha jubilat, hola papa, bueno, no m'escoltarà perquè ara està amb la bici, no pare.
Està jubilat de treball.
Per la bici pots portar el podcast o no?
No, perquè jo ho faig, però no es pot fer, perquè ja. Has de tenir una mica...
Però per camins rurals tampoc?
Per camins rurals, sí, 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 sí. Oh. I per... sí. Si ho fas una mica...
Per fem amb prudència, però...
Sí, ara que no ho podem fer fora del cos, fes el que vulguis, papa. Passa-t'ho bé. Jo no conec tant el bosc, però sí que des de petit he tingut com aquesta informació, no? El meu pare és un enamorat de la natura I per escriure-ho jo li demanava notes de veu i li deia, papa, parla'm de la molsa. I ell em feia una nota de veu i agafava la nota de veu i passant-la pel personatge anava apuntant tot el que em deia. I després és informació d'algú que ha aixafat molt bosc, algú que l'ha viscut molt, que la seva feina era estar dins el bosc. I jo crec que és una part que jo estic molt orgullós en aquesta novel·la, que és que es desprengui una mica aquest no mor a la natura, perquè es desprèn, però aquest conèixer bé la natura, què xafes, per on passeges, perquè el bosc sempre el tenim com una mica idealitzat, de vegades, no? Quan se'ns crema, oh, que se'ns ha cremat el bosc, però sempre com a concepte.
Sí, o gairebé com una cosa plana, no? De postal i poca cosa més.
Exacte. És com Montserrat, no? Que quan penses en Montserrat veus les quatre d'això, però si et fiques a dins, allò és una selva brutal.
Mira, un altre que coneix bé els topans del Solsonès, és veritat que el teu llibre enlloc no diu que sigui Solsona o que sigui aquella banda de país, però potser per molts lectors és inevitable de relacionar-ho, no?, amb aquelles terres. I justament un altre solsoní és el Roger Mas, i he anat a buscar aquest llibre que és del 2017, que es diu El dolor de la bellesa, on hi ha una entrada, perquè té forma de diccionari, hi ha una entrada que es diu Bosc, i diu justament això, no? Diu, l'avi Paret i la iaia Maria em van ensenyar el nom de cada planta i de cada salvatgina i un dia em van deixar al bosc. I vaig córrer entre els pins, els boixos, els roures i les alzines. I amb un arç blanc en una mà i un arç negre en l'altra, vaig seure amb un escurçó en una codina. I vaig saltar dins rotllanes gegants de rovellons que s'expandien pels prats de Bacies. I vaig veure el sol al cap d'una costa, deixant que els voltors s'acostessin estrenyent la sardana. I vaig córrer com un llop per les obagues del cap del pla, esquinçant-me la pell amb el grèvol i les argelagues. I els corriols es desfeien per convertir-se en banyeres de pedra tosca. I vaig descobrir una llei que no em pesava, que la dels homes m'ofegava sobremanera. I em vaig fer de sang, de fang, perdó, i de molsa. I hi ha unes quantes paraules que també les vas trobant. Abans tu has dit molsa, però, per exemple, també té un paper l'argelaga, no? a la teva novel·la. Potser també, en fi, els pins, els boixos, els roures, les alzines, els mateixos corbs, també, no?
Sí. Jo sóc un fan del Roger Mas des de molt temps, des dels primers discos i tot, que és més està més lligat a la natura i això. I sí, no dic que tothom que viu a Solsona o als voltants tinguin aquesta relació amb la natura, però sí que escoltant-ho i que se'n transmetés una mica aquesta sensibilitat que té ell cap a la natura i vivint-ho de prop, jo m'ho noto molt. I el bosc per mi és un lloc que ho he anat dient, eh? Per mi el bosc té aquesta part de paradís, però té aquesta part de misteri, té aquesta part d'infern, segons com. Si et perds el bosc, és de les pitjors sensacions que pots tenir, perquè tot i saber com es diuen els arbres, com es diuen els ocells, quin cant, com canten i tot, perdre's, ja pots saber el que vulguis, però si no saps on has d'anar, ja pots dir, mira, un pit roig. No, estàs perdut. I per mi és El bosc és un personatge dins la novel·la i fora, perquè té molts clarobscurs, i viure'l i sentir-lo, com explica el Roger, jo crec que una experiència semblant l'hem tingut molta gent anant pels boscos del Solsonès. A més, és un bosc molt típic, molt amunt sota bosc, molt, molt brut, que allà es pot cremar tot en qualsevol moment. I Sí. Quan ho llegies, m'ha ressonat molt tot això.
Això em sembla que també et ressonarà.
Els escurçons fan mandonguilles amb les cordes d'una guitarra tendre com els ulls, com els ulls d'un gos. El cel és fosc, la tarda suau, l'ull botit, el nas també, el coll dos punts, el sexe pur. Tens cap remei pels mosquits, el desig de
de la dansa del bosc.
Va, és que si no, ja em riu l'Olf, l'escoltaríem fins al final, també, no? Això també passa.
Que és la primera cançó del primer disc.
Sí. La dansa de serp, es diu?
La dansa del bosc, la dansa... flor de la vida. Tens del disc Les flors del somni. Encara tenim una altra preparada, però sembla, si vols.
Són bones, també. Ara pensava que si del Pit Roig, les converses sobre el gaig i el Pit Roig i tot aquest tipus de... no? I, que... i les lliçons, sobretot, que del Ramon.
Sí, i... i em fa molta gràcia que, és que el lector les descobreix per primer cop, però el pobre Esbarzer fa més de 30 anys que està escoltant lo mateix i a més és una persona tímida que li costa com potser dir no, això ja... sí, no, es parla molt poc i em feia molta gràcia la imatge aquest d'algú que diu, jo plego, i pam, i et torno a explicar això, però hi ha un moment que li fa tastar la terra, diu, tasta, no, ja ho he fet, però torna a tastar, i com aquesta repetició infinita de no, vull anar a escriure una novel·la, però hi aniràs o no? No, bueno, mentre et vaig transmetent la informació que ja saps, bueno,
sí, està molt bé, la relació aquesta pedagògica,
sí.
És molt xula. Abans has dit un característic del Solsonès i el poble, no? I del sotabosc tan brut i no sé... pensava, no sé si l'heu llegida, em va venir l'altre dia al cap, no té res a veure pel to, però on hi ha també esbarzers és a les Guilleries, del Ferran García, no sé, una novel·la definida al seu moment com a western crepuscular, sí, sí. Vull dir que el to ja canvia una mica, però que té també alguna cosa així telúrica, no?, compartida.
Sí, i fins i tot diria que ficant les dues novel·les de costat, podries definir el tipus de bosc d'aquest parle. Perquè ell és un bosc de les Guilleries, que és un bosc diferent, és un bosc més humit, és un bosc de... bueno, a veure si m'explico, eh? Jo llegint-ho, he tingut aquesta sensació...
Estic veient aquí una tesi, és a dir, autors de tesi que busquen tema, aquí en troben, acaben de trobar un.
Això, no?, que la novel·la et porta a situar-te en un tipus de bosc diferent. El bosc aquest de les Feres és un bosc que podria ser el Solsonès, que és aquest bosc on... tot és més sec, on creix molt el sotabosc, amb molt esbarzer, amb molta cosa punxenta de baix, i el bosc de les Guilleries podríem dir que és un bosc una mica més agradable per passejar, més fresc. Si passegeu pels boscos del Solsonès a partir del juny, ara ha plogut una mica, però a partir del juny detectes aquesta olor bosc sec. I a les Guilleries sempre és com una cosa més humida, més, més agradable, diria. Els d'allà són una mica més fotuts.
Veus? Arbústica comparada,
cara,
no?
Exacte, boscos comparats. No, jo volia aportar, quan et llegia, em va venir al cap un conte de la Irene Pujades que ens trasllada no a un bosc, sinó a un solar. Però el paral·lelisme l'he trobat molt. És un conte dels Desperfectes, el seu llibre que va guanyar el Premi Documenta el 2020. I
el Ciutat de Barcelona, diria.
Exacte, sí, sí. I el conte es diu El solar dels gratacors, i m'ha semblat trobar-hi en aquests gratacors gairebé un ressò dels teus turbats, alcaldes turbats, perquè això, és a dir, hi ha un moment que diu, havia estat, aquest solar havia estat propietat dels gratacors des que el poble és poble i des d'abans. Comença a muntar tot de llegendes al voltant d'aquest solar, que just a l'inici del conte diuen, això coincidia amb tots, les bones i les males llengües, no s'està mai prou lluny del solar dels gratacors. Hi ha tota una rumorologia, totes unes llegendes, històries tràgiques de desaparicions, malvestats, diverses desgràcies que passen aquí, trepitja aquest solar, i llavors, a més, al costat d'aquest terror hi ha doncs algú que manté les escriptures sobre... una espècie gairebé de sagrades escriptures, en aquest cas, sobre els terrors del solar dels gratacors i com, en certa manera, aquestes escriptures sempre han de tenir raó, no?, que és el que acaba passant en el conte. I acaba sent, potser, té un to potser una mica més terrorífic, però de manera molt matisada, perquè també hi ha això, hi ha aquest toc d'humor, però que em semblava veure-hi molt Una cosa que a mi m'ha ressonat molt amb aquest llibre, no?, que és el que deia al començament de la, gairebé de la, del retrat de la comunitat, dels tics de la comunitat, no?, els tics de l'assenyalament de, del diferent, de, els tics de creure en creences o ara conspiranoies diverses, perquè així és, més o menys es manté un cert ordre establert i tothom, i avui pau i demà glòria, no?, i no res.
Sí.
I també lligant amb això, sí que hi ha moments que... Jo t'ho volia demanar una mica, aquella cosa tan rara que és de dir l'humor, com l'has volgut utilitzar aquí, i em diràs, bueno, que alguna estona jo també pensava en la llegenda del Sant Bevedor, sobretot per l'escena final d'aquell parell de personatges doncs, que s'acaben embalant, bevent i explicant-se històries i explicant històries sobre les feres, i em venia doncs, aquells, en el fons la, també la lucidesa del Joseph Roth i això, i una cosa tan divertida i en estones colpidora com la llegenda del Sant Bevedor o la narrativa en general del Joseph Roth, però això, aquesta cosa tan difícil de dir un humor que es mantingui, que funciona perquè funciona molt bé, però alhora que et parla de coses més serioses, com l'has volgut jugar, no ho sé.
Doncs jo crec que quan escrivia defugia, intentava marxar una mica de l'acudit. Mm-hmm. O sigui, jo crec que aquest llibre et pot portar més al somriure que a la riallada.
Sí, sí.
I això ho anava articulant a partir de situacions. Per mi no hi ha no hi ha acudits, sinó que hi ha situacions que fan gràcia. I després... ho tenia com, no com a premissa, sinó com el tipus d'humor que a mi m'agrada o que m'agrada veure o que m'agrada llegir, que és l'humor de la situació. Que és, jo t'explico una situació que a mi em faria gràcia. No que un tingui una resposta molt ocorrent o que acabi fent, no? Quan escrius un monòleg, per exemple, és premissa, 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 remat. Aquí, per exemple, els remats acaben sent un no-res, que és el que t'acaba desmuntant una mica l'estructura clàssica del que seria un acudit. A mi em feia molta gràcia això. El que em fa més gràcia és ficar persones en situacions que aquestes persones es veguin com desbordades o que puguin tenir una forma de comportar-se que les treguin de les seves caselles. Per això jo crec que l'humor es manté molt perquè són tot situacions o vivències d'aquests personatges de que no són de riure molt fort, sinó perquè si no es costa molt mantenir com el riure aquest gegant. És un riure petit, hi ha coses, per exemple, el que comentàvem, no? El masturbat, doncs. Si tu pares atenció amb allò, et farà gràcia, si algú hi passa, doncs no li farà gràcia perquè no ho ha vist i no passa res. La hipèrbole també et dona com aquestes comparacions.
Aquest ús de la llengua amb la comparació absurda o exagerada és sí, sí. Dona molt, bueno, una clau també de com et manté dins la lectura. No?
Jo crec que és un humor de pulsacions baixes, que hi és, però tampoc té grans estripades. Bueno, de vegades sí que hi ha alguna estripada, però sempre es manté en un to baix.
Ma, la competició dels fidels per caure-li bé a mossèn Gentil és molt bona, és un deliri aquí imaginatiu que és molt xulo, no? Aquí s'hi ha lluït l'autor. No? Mira, un altre moment del llibre que m'ha fet pensar amb el Roger Mas és un moment crucial, perquè estàs definint, o està definint el narrador, què són les feres, persones que fugen, persones que s'embosquen, persones que es transformen en bèsties enmig del bosc, i diu: una vegada hi va haver una guerra, molts van lluitar, però molts d'altres es van amagar bosc endins.
Bàfia boix, ombres i sorolls, dorm amb un ull obert. Grèvol forater, gebre nit ruell, en aquest hivern despert. No veig el jorn, d'eixir d'aquest forat. No sé qui són que em busquen en la nit.
Hem de dir que en Roger Mas, som avui a Ciutat Maragda compartint la sessió amb l'Oriol Gilibets i parlant de les feres, el Roger Mas surt de contracoberta amb una frase d'aquelles de marcar, espero que la tinguis a marcar de casa. Oriol Gilibets és un Boris Vian refotudament solsoní.
Saps que no he llegit res de Boris Vian.
Està és molt... Diu, no puc ni esmentir-ho ni afirmar-ho.
Si ho diu el Roger Mas, dolent no serà.
Però escolta't la seva música, has vist alguna pel·li... Clar, bueno,
passa ja res. Passa que els boscos de Solsona es poden assemblar a no sé quin bosc europeu. Això
sí,
el sotobosc s'assembla.
Sí, sí, jo em va dir Boris Vian, vaig mirar el Wikipedia, Boris Vian,
Sí, per què no?
No és un insult.
No, al contrari, està molt ben considerat, sí, sí. Va tenir un final terrible i tràgic, no? Va morir en una sala de cinema veient una adaptació d'una seva pel·l. Vull dir que tot dramàtic, sí, sí.
Sí. Hòstia. No li va acabar de...
Sí, sí, exacte. No sabrem
espero
mai.
Espero no acabar igual.
No sabrem mai. No, jo també
no
ho
espero. No hi ha cinc a Solsona.
No, no. Escolta, t'acaba de caure una comparació amb Josep Roth, també bastant
sí,
generosa,
sí, sí,
eh? Vull
sí,
dir que Boris Vian...
Em sap greu
Josep...
perquè hi ha coses que per exemple, l'Irene no l'he llegit i jo em sento molt farsant amb això, perquè jo tinc una cultura de lectures molt, molt concreta i, per exemple, quan ara m'estic llegint el Camí de Sirga, perquè també han dit, s'assembla molt a Jesús Moncada, i no me l'havia llegit. O sigui, això m'està servint per anar apuntant coses i agafar una mica més de cultura.
Té, a mi el que sobretot em porta és a Jaume Fontanyà, no sé si el tens controlat.
Tampoc.
Me l'acabo d'inventar. perquè passen coses d'aquestes.
És això.
Diu, no?
Me'l miro al Google.
Jaume Fontanyà, a veure, què escrita.
Bueno, potser segurament que existeix.
Ha quedat a viure la creació d'un autor de la literatura catalana amagat en directe.
Però això que has dit és molt bo, perquè efectivament a vegades a un no, li penja etiquetes a dir, oh, tal, i efectivament l'altre dia llegia també aquesta ressenya que vam fer de les feres, no? L'Enric Humà Núvol, es pot dir, no passa res,
sí.
I que et relacionava amb Moncada i amb Pere Calders, que també són padrins a...
Pere en sona més, algo m'he llegit, però... I el Jesús Moncada, o sigui, ho agraeixo molt, eh? No és una crítica a la crítica, ni molt menys, sinó que el problema el tinc jo, o sigui, és evident en aquest cas.
I què has llegit que et sembla que hi sigui aquí al darrere de la novel·la, que és una primera novel·la, de manera que algun tipus d'influència solen tenir?
Sí, jo el llibre que més me... I ara potser diràs, és que no hi ha res, però a mi els papers pòstums del Club Pickwick, amb la creació dels personatges, amb aquesta acció, aquest d'això, és un dels llibres que crec que m'ha marcat més a l'hora d'escriure, perquè em va flipar. Era com, aquest tio s'ho està passant molt bé escrivint això i m'ho està fent passar molt bé. I és un llibre que l'he tornat a llegir després d'escriure les feres, que l'estic tornant a llegir, i és... Hòstia, jo m'ho he passat molt bé escrivint aquest llibre, també ho he de dir, i entenc, no?, que si t'ho passes bé surten aquest tipus de llibres, com el de... M'imagino que el Dickens ho devia passar bé, però no ho sé.
I en Garry Gassait l'has llegit?
Sí, aquest llibre que tens aquí, El País Barroc,
boníssim.
Crec que és una de les bíblies de la gent que vivim a Solsona. A Solsona i al Solsonès.
I no només, eh?
Tot,
exacte,
i no només. Tot el que explica de... Hi ha molt de Raül Garriga Sait aquí també, sobretot la idea aquesta de la missa, no? Ell explica la importància que hi ha a les misses, de que és més un acte social, que és una mica... Ell ho explica molt bé, molt maco, tal com escriu el Raül, i jo ho porto una mica al meu terreny, que és més a l'absurd, aquesta cosa,
no
però
tenia,
acaba tenint una funció molt semblant.
Ho tenia assenyalat, diu, si la mort és la gran igualadora, abandonar-se a un ritual igual per tothom és una idea que consola. Etcètera. És com avançar-se a l'abolició de l'existència atzarosa. També en Garriga Sait, en País Barroc, però per exemple també Profecia, aquesta idea de les forces telúriques, no? Ferèstegues que ens amenacen d'alguna manera, però que també són l'energia que hi ha al fons de tot. Potser també hi ha alguna cosa en el teu llibre d'aquesta idea, no?
Sí, sí. Jo aquest llibre de País Barroc... recordo, hi ha llibres que recordo el moment que l'he llegit i és un llibre que a més que està com... No és seguit, que pots anar llegint a poc, i era un llibre que em va fer veure el Solsonès d'una forma diferent. A més, hi surten el Víctor Pérez, que és un altre que escriu el llibre, que és la primera persona que li vaig passar el Les Feres, sí. I realment és un llibre que em va fer obrir de que vivim en un lloc especial, de que el Solsonès té una cosa especial. I després em vaig conèixer un altre lloc i vaig escriure un altre lloc. Però crec que la gent que vivim en aquest entorn, llegint aquest llibre et pots adonar de molt més de la màgia que té en el fons.
Que has estat a dalt dels torrents?
Jo, amb el Víctor, hem anat a veure l'antiga Església dels Torrents, que és un lloc que és brutal. Si arriba amb 4x4 i tot, que és el lloc on Foix va anar... I és un lloc que ara mateix hi vas i és el que explica el Raül, no? Que el barroc és quan la natura entra dins l'església i tot. És allò. I està enmig de quatre torrents i allà al mig ho veus des de sota i t'hi vas apropant. És un lloc...
Diu, a dalt dels torrents, això és d'en Garrigasait, diu, a dalt dels torrents es rebel·len xarbotant amb fúria les forces apetitives, sexuals, taumatúrgiques, primigènies. No?
Sí, sí.
Caram.
Que sembla que hagin de sortir les feres de les feres, ara.
A l'apartat aquest de la ritualització i sobretot del paper de l'Església, no? Una de les imatges que també em van semblar més brillants de les feres a l'hora de retratar la identitat, el tarannà del poble, no? Com les galetes que mai s'acaben d'obrir, és aquell moment, hem d'explicar que desapareix el rector, vull dir que aquest un rector sexy ben plantat,
sí.
I bé, però tot i així assisteixen a una mena de missa sense que l'estigui oficiant ningú, i amb la qual cosa, però és tot tan ritualitzat, i a la vegada despulla un cop més, tornem a l'inici, no? Fins al punt de l'absurd màxim aquest tipus de tradicions. És a dir, és igual, però hi anem. Per què? Perquè sempre ho hem fet, no? I per què hem deixat de fer-ho? No hi ha el rector, papi. I què?
Quina diferència hi ha, no? Si igualment no ens enterarem de res. Si hem vingut aquí per estar aquí i per anar a fer el vermut després. Sí, era una mica... sí, feia molta gràcia aquesta imatge d'una cosa tan sagrada i tan important com és això, anar a missa cada diumenge... La banalitat, no? Realment de l'acte social d'anar a missa. És, vaig a missa perquè toca anar a missa i perquè si no hi vaig es parlarà de que no hi vaig. L'important és ser-hi, complir, ocupar el teu lloc, el teu banc, el teu espai i després fins diumenge que ve. Però sí que és molt important això dels rituals, que em sembla que ja ho he comentat, de que l'important és seguir-los i no plantejar-los o no donar-hi voltes de per què ho estem fent, que crec que estem en un moment històric que hi ha molts rituals que es plantegen i això per què ho fem, i això per què ho fem, i la pregunta moltes vegades és bueno, s'ha fet així sempre i ha anat prou bé fins ara, no? Perquè ara hem de donar-li una volta.
I fins i tot has argumentat molt, perquè sovint la resposta únicament a la part irracional que tenen tots els rituals és perquè sempre s'ha fet així.
Sí.
És a dir, és una invitació a no qüestionar res, no? El ritual és dir, no, i per què ho fem? No. Si et preguntes per què ho fem, deixes de fer-ho.
De fet, un dels motors de la mitja novel·la perquè hi hagi l'acció és algú que es planteja això de que no segueix aquest ritual, que en aquest cas és un pessebre vivent, però quan t'ho planteges és quan es desequilibra el poble i quan comencen a fallar coses.
Clar, és que a mi em feia pensar, no vull fer un triple salt mortal, però si en el seu moment la mort i la primavera es va anomenar es va promoure com una novel·la sobre la sedició, el llunyà 2017, a les feres, amb el pinyol amb què s'atrebanca, no, que se'ls emperbussa, que és un pessebre, però... hi ha aquesta... al final, és a dir, el conflicte és quan algú vol canviar senzillament a... no el pessebre en si, sinó el paper que li ha estat atorgat sense que pugui triar-lo, no? I per tant és interessant perquè sí que llavors ens ensenya una vegada més de nou això, l'absurd de moltes coses que es repeteixen. Per què? Perquè s'han de repetir per agafar-nos algun cantó, no? Jo també en relació més ara al bosc també em venia al cap un llibre que no té res a veure amb les feres, que és hi ha un país on la boira de la Gemma Gorga que és un llibre d'assaig, escrit d'assaig sobre la literatura, la lectura, escrit arran d'un viatge a Califòrnia, però hi ha una petita entrada que dedica a la seva excursió, podem avançar que bastant poc satisfactòria, a Muir Woods, és a dir, un bosc on espera trobar les grans sequoies que apareixen a la pel·lícula Vertigo, no? I arriba al bosc, per tant, amb aquesta mítica, amb aquest imaginari, i volent també doncs, repetir alguna de les escenes de maques, diguéssim, de Vertigo.
Sí, perquè n'hi ha alguna altra. Exacte. Que no és repetible, eh? Millor.
Vol repetir les maques.
No és que, que ho mireu des de casa, no feu això.
No proveu de repetir l'invent, no. I clar, en realitat aquell intent de viure una experiència entre la pel·lícula i la realitat, però que transporti a un altre cantó, doncs acaba estampant-se en una realitat molt més forta, que és la dels boscos turístics, no? I la dels boscos massificats de visitants. I hi ha un moment després d'haver doncs, agafat dos autobusos atapeïts per arribar a aquest bosc de Muir Woods, després dels tiquets, de les cues i tot això, fa molta gràcia perquè ell es pregunta, quan trigaré a acceptar el que em nego a acceptar, que no sóc on em pensava que era, que no he vingut a un bosc, sinó a un parc infantil on l'experiència està llimada d'arestes perilloses i reduïda a la mida d'un clic. Els arbres hi són imponents, però l'emoció s'ha esvaït. Clar, feia pensar si a partir d'ara Sangonera podria córrer el risc de veure cues de...
Oriol Gilibert és el culpable de gentrificar Sangonera.
Boscos del Solsonès.
És que no ho crec. És un lloc tan... Abans, al principi, que deies l'hipèrbola. Això ja no sé si passa que hi ha llocs que veuen que no arribarà mai ningú, no me'n recordo com ho has dit.
Em sembla que t'hi citat, no? El lloc més allunyat dels llocs allunyats de tot el país.
Exacte.
És això? Això és teu.
Jo que... Sí?
No està
prou ben dit.
Jo crec que a Solsona hi ha molt el sentiment aquest de que vivim en un cul de món. Perquè a nivell de carreteres, a nivell de turisme, a nivell de... I no ho vivim malament, sinó que ho vivim des d'un lloc molt agradable. Tenim el Berguedà al costat massificat, tenim un Puigcerdà dalt massificat, i no passa cap carretera important. Per tant, estem com una mica... I ara dic això, i ara és quan comença a venir
vigila, perquè...
la caravana cap allà dalt. Eh?
Quina enveja que
em feu. S'està bé amb aquelles places, tranquil·lament, és, fent un vermut.
Jo la boca petita recomano molt Solsona, però no, per dir... Aneu-hi una estona petita i deixeu-los tranquils, que avui felices.
Recomanes el vermut després de missa. No?
Sí,
sobretot.
No vam anar a missa. Bueno, vam fer una missa pagana.
Vam fer una missa laica.
Sí. Jo crec que el bosc aquest, a part que és un lloc mític i tot, i que és inspirat amb els boscos del Solsonès, una mica el que, de fet, Les Feres és com una primera part d'una trilogia, que això al Miquel li ha acabat de vendre amb l'editor, que una mica és el transcurs d'un poble des de la seva part més mítica fins al final d'un poble. I m'interessa molt aquesta visió que has aportat ara del bosc, perquè és una mica el que tinc com la idea de parlar del bosc des d'aquest lloc amb una altra novel·la, d'aquest bosc com a part temàtic, com aquest lloc on passen coses, però no vius l'experiència real del que és viure el bosc, sinó que vius una cosa mediatitzada per autobusos i tot el que hi pugui cabre.
Thank you.
Tarim, que canti bon hivern. Una altra de les coses que es pot fer en un bosc és, com va fer ell, després d'una decepció amorosa, anar-te a tancar amb una cabin, anava a dir una cabina, amb una cabana, no? I parir un disc tan meravellós com el Forever, Forever Ago, i fer això, vull dir que com al seu moment va fer Henry Thoreau, i se'n van als boscos allà a Concord i a Nova Anglaterra a trobar l'essència de tantes coses, no? Han canviat molt, i ara que també s'han gentrificat aquells boscos fa molts anys. Hi ha una, pensant en comèdia, en una comèdia tan particular com és Les Feres, que no és en cap cas una definiria com a tal, eh? En aquest programa militem en, la, en les antietiquetes, és a dir, no és per... Però sí, que és que la tinc aquí, per això ho he dit, tinc aquí unes comèdies de Shakespeare, dic unes perquè em va fer unes quantes, però dues de les que més m'han fet o m'han interessat sempre més tenen com a gran escenari un bosc. Un és el somni humit d'estiu, si recordeu, a més allà els personatges fins i tot posen nom als, en fi, als arbres i als rierols, i que el bosc és un personatge més i té molta importància, i a més hi passen coses màgiques, a vegades veient, no?, pensant en aquest home oracle que surt a les feres un sec de 130 anys, crec, i que podria ser perfectament... No?
Sí, sí, molt vell,
molt vell. Vull dir que podria ser un personatge shakespearià, així, sí. Aquest punt màgic. I després hi ha El vostre gust, que també és una comèdia ben interessant, on el bosc té un paper fonamental, perquè, si recordeu, és on s'exilien tots els personatges per culpa del duc, el Frederic, que els fa fora, diguem-ne, una mena de cop d'estat, i allà, a més, en aquell bosc, és on Rosalinda i tota la resta passa allò que passa en les comèdies de Shakespeare, que es transmuten, es canvien, es disfressen i tot sovint s'enamoren els uns dels altres i els altres dels uns. Això també passa al somni, no? És a dir, que ara pensava Oriol, i bé, i doncs també hi ha aquell monòleg, si no el teniu ubicat, de vegades passa, no? Són tan famosos els monòlegs de Shakespeare, tant dits per homes com per dones, com per fades, que això on surt? Doncs bé, all the world is a stage, and all the, allò de Jacques, no? El món en té, diu Salvador Oliva. Oliva, en té. És com un escenari, homes i dones no són més que actors. Tots hi tenen les seves entrades i sortides i un mateix home hi pot fer molts papers perquè els seus actes són les set edats. I aquí comença aquell monòleg gloriós de les set edats que diu Jacques assegut en una pedra en el bosc d'Arden, que és el bosc protagonista del vostre gust. Per tant, està allà ubicat en aquesta comèdia, no? I té aquest punt també, a mi em fa l'efecte Sangonera, de concepció teatral a vegades, tant de l'espai com dels personatges, no? És a dir, que m'imagino que també per tu, sigui de forma explícita o implícita, el teatre ha tingut també importància des del punt de vista configuratiu, compositiu, no?
Sí, més que el teatre et diria el cine. Com, o sigui, ho veig una mica, a part de les influències del cine, que jo crec que l'humor, a mi m'ha marcat molt Monty Python, i tot això, la forma d'estar escrita és, crec que és molt cinematogràfic, és molt d'escenes que es poden veure molt fàcilment, i aquest paper de representació, que també el tot teatre, no?, de que cadascú jugui el seu paper i quan està en societat es jugui aquest paper i quan no es veu una mica, queda el paper una mica més desdibuixat. I no sé per què t'he dit el cine, t'ho he dit per referir, perquè quan és més teatre. Sí, jo no sóc gran consumidor de teatre perquè no tinc la sort de viure en un lloc on es faci molt teatre. Sí que he llegit Shakespeare. Mira, Shakespeare sí que l'he llegit. Jo, sembla que sigui tonto, però he llegit alguna cosa, també.
He d'explicar que Oriol Gilibets, entre les coses, va fer una de les millors carreres que es poden fer, que és estudis literaris,
sí.
I allà vas llegir coses molt bones.
Molt bones, molt bones. I vaig tenir grans professors i professores que es diu professor, els de la universitat.
Com
sí, n'hem
de dir?
En principi, no? Si no els vols insultar, sí.
Vale. No, perquè que no tinguin una consideració diferent.
No, jo crec,
és doctors, de vegades.
Com?
Doctors, de vegades.
Doctors.
Però...
És el rector que té una consideració, que té el títol de magnífic, que sempre m'ha fet molta gràcia.
Magnífic?
No? El magnífic.
Hòstia,
rector.
És boníssim.
Sí, sí. O sigui, és com l'honorable, tal, doncs els rectors són magnífics.
Com perquè faci alguna cosa que no està gens bé, no? El tonto del magnífic rector,
exacte.
No? És com una negació. De,
sí,
no?
Sí, però toca ser magne per la condició. En fi, no ens perdem.
No sé què t'estava...
No, m'estaves dient que vas fer grans lectures, home. Sí que...
Sí, o sigui, però era la pregunta sobre el teatre, que jo m'he escapat dient que jo mirava...
T'has escapat.
Bosc, comèdia, configuració dels personatges, i tot això venia també del monòleg de Jack, on explica que tots els personatges, és a dir, que tots en aquest món és com un escenari, homes i dones no són més que actors, és a dir, és la figura que està el narrador que mou els fils, digue-li teatre, el teatre com a gran antecedent del cinema, i de quina forma també tu vas articulant els personatges i fent-los que passin coses, sigui o no en el bosc.
Sí, sí, la idea és molt teatral, en el sentit de que són personatges que estan ficats en un paper, sobretot en un paper molt, 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 molt fàcil de detectar quin és el seu paper. Mm. A més, per exemple, hi ha el punt del pessebre vivent, que és la roba tria, no? O tens aquest paper que només pots fer tu, que això és màxim teatral. I si el pessebre és el que organitza una mica aquest poble, no? De mig any preparar-lo, mig any comentant-lo, estem parlant d'una societat que està fotent teatre tota la vida, i que aquest any de Sangonera es pot repetir cada any, i és el mateix. Aquí per què passa això de l'esbarzer? Però si no, és repetit i repetit, repetit. El nen Jesús potser és una persona que té 60 anys, però com que ho va fer un cop a la vida, doncs és un avi que està fent de nen Jesús.
Seria bo, aquí penso, portar Phil O'Connor, el protagonista del Dia de la Marmota, a Sangonera, no? Amb el pessebre i vent o algun esdeveniment així molt ritualitzat, no?
Sí, sí, la majoria volen viure aquest Dia de Sangonera, i l'alcalde és aquest personatge... A mi em fa molta gràcia l'alcalde, és un personatge que me l'estimo molt, perquè és la persona aquesta que ha provat una mica a canviar-ho, però tampoc sense massa convicció, i que torna, i no és un fracàs. Tornar a allò de sempre, tornar a aquesta... Això que en diuen ara, no? La zona de confort, és la zona on hi està bé, sí. On s'està còmode, no necessita res més. És com la simplicitat total.
És molt bo, alcalde. Entre les coses, perquè tots som contingents, però ell és necessari.
Ell és necessari, no? Exacte.
I acabarem, com sempre, amb música, entre les coses, perquè la música amanseix les feres.
Mira que ben trobat.
Veus? I perquè, a més, aquesta cançó de Karen O forma part d'una grandíssima banda sonora d'una pel·li basada en un llibre que es diu Allà on viuen els monstres, d'un dels clàssics, vaja, de Maurice Sendak, on Max, el protagonista, quan surt de la seva habitació i arriba al país dels monstres, ple, carregat de prejudicis, descobreix que els estranys són diferents. Però són diferents en un sentit positiu, de manera que també té alguna cosa a veure llunyanament amb aquestes feres que s'amaguen al bosc i al sotabosc de Sangonera.
Sí, sí. Que maco aquest final, no? Com de donar-li la volta...
Tot lliga, hòstia. Tot lliga, Oriol.
Molt bé, molt bé.
Tot
lliga. Saps,
O si no lliga, ho fem lliga. Oriol Gilibets, un plaer, de debò. Les feres, la segona perifèria, la primera novel·la, i esperem que en vinguin dues. Has promès una trilogia, que ja és un compromís bèstia,
dir-ho així. Sí, em quedé bastant temps. Espero que em quedi bastant temps. Sense pressa, sobretot sense pressa.
La tàctica m'agrada molt, perquè ja l'editor es veu agafat així de les mans.
L'editor, quan li dic, fot un... No, ja en parlarem.
Gràcies, de debò.
A tu per la conversa.
Un plaer. Fins una altra. Una Vallbona.
Que vagi bé.
El Beltran.
Vagi bé.
Rosa Silvé, Dolors Joanola. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Oh.